Bé, permeteu-me que, en fi, no sé com diu això. Si estéssim en televisió, veuríeu tothom la cara d'enfadat que posa. S'ha fixat quin aspecte més trist de la Cortera?
Sí,
noi, sí. Sí, eh? Bé, deixem-ho aquí, no parlem de la Cortera. Dèiem l'últim dia que la nostra convidada era una dona. Bé, això, Dolors, comprovem.
Sí, sí, és una dona.
És una dona, bé. Que estàs casada, a veure, el llibre de família. Sí.
Sí, 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 ho demostra. Vam dir que dominaves almenys tres idiomes. Pots saludar amb els tres?
Benvinguts. Bienvenidos. Bienvenue.
Perfecte.
Bé.
Aprovada.
Dèiem que has donat més toms que una baldufa. Això al llarg de la conversa ja ho anirem descobrint. I un cop ja estem en aquest punt, per si algú encara li queda una mica de dubtes, ho hem de dir obertament. Es tracta de la Lídia de Mena i Arc. Benvinguda, Lídia.
Benvinguts, ben trobats.
Bé, escolta, per començar ens hauries d'explicar què feies el dia 5 de març de 1956.
Doncs el dia 5 de març de l'any 56 tenia molta feina a aparèixer en aquest món, a començar a viure.
Molt bé, vas néixer a Barcelona?
Sí, a Barcelona.
A casa teua?
A casa dels pares, a Horta, al carrer Sant Tomàs.
Molt bé.
Molta gent quan ens diu d'on és, et pots imaginar el poble, la plaça, etc. Però dir va néixer a Barcelona és massa gran per entendre-ho. Ens podries dir més concretament a on vas néixer?
A Horta, en un barri que va ser poblet fins als anys 20, que aleshores Barcelona s'ho va annexionar. I aleshores un barri, quan parlem d'un barri de Barcelona, és un barri amb molt de caràcter, no? Més aviat, o sigui, els meus records d'infància són veritablement de ser com un poblet, no? O sigui, com un poble. O sigui, que a casa meva, a casa dels meus avis, pues, tenien un renom com, pues, com normalment tenen les cases de Falset, o sigui, en l'ambient rural.
I podíeu jugar al carrer igual...
Sí, normalment es jugava al carrer. El que passa és que, bueno, mentre va durar la meva infància, també el tràfic va anar creixent i això va anar desapareixent, també, no? La possibilitat sí, del joc del carrer, no? Però també hi havia carrers pues, com sense asfaltar, també hi havia carrers mal enllumenats, o sigui, era un barri en creixement, realment.
I quan sou de família? Tens germans
sí,
o germanes?
Sí, som dos noies, o sigui, jo que sóc la més gran i la meva germana és més petita. O sigui, ens portem 5 anys, entre
I
ella i jo.
Teniu algun costum, sí que es diferencia una mica de la gent del barri? Ah, i ara que dic això de barri, jo vaig treballar allà a Horta i els primers dies trobava curiós que la gent deien, me'n vaig a Barcelona.
Sí.
I baixaven a la plaça Eivissa i agafaven el metro.
Sí, sí.
Jo pensava, som a Barcelona.
No. Horta encara avui hi ha la consciència de que s'és a part. O sigui, Barcelona és Barcelona i Horta és el barri avui en dia, sí. I abans era el poble, no? Costums a Horta diferencials així diferenciades amb els de Barcelona, no masses. El que passa és que hi han dites, com per exemple diuen que les noies d'Horta allà on van la flor s'emporten.
Ei,
o sigui,
però...
Sí, sí.
Molt bé, no?
I bé. Altres coses que també que diuen que els nois d'Horta la tenen torta. No sé el que tenen tort, però ho diuen així. No sé si volen dir la butxaca o la barretina, no queda clar. Sí, depèn
de... Imaginació al poder, eh?
Sí.
Bueno, deixem-ho, això. Bé, tot i ser de capital, tu comences a anar a col·legi en un poble.
Sí, 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 en un poble que és Torroja del Priorat.
Ens pots explicar com va anar això?
Bé, la història és de que quan jo tenia 3 anys vaig contraure una bronconeumonia i una malaltia que el metge va recomanar perquè, bueno, perquè s'acabés de curar, perquè s'acabés de solucionar, amb un canvi d'aires que deien, no? Aleshores, aquest canvi d'aires, doncs, com els pares, o sigui, els avis paterns, els pares del pare, tenien les terres i la casa de Torroja del Priorat, el metge li va semblar pues, que era oportú perquè era un clima sec, i au, pues, cap a Torroja, i aleshores, quan jo tenia 3 anys, i vaig començar a l'escola a Torroja, i vaig aprendre a llegir i escriure a Torroja el que pots aprendre a llegir i escriure sí. als 3 anys, no? Però jo això me'n recordo que després quan vaig tornar a Barcelona al cap d'un any, quan ja estava completament sana, jo me'n recordo que li deia a la meva mare, les nenes del col·legi encara no saben llegir. O sigui, perquè jo, clar, imagina el que podia saber, però allò que pues, llegies, lligaves alguna síl·laba, lligaves, o sigui, comprenies sí. alguna cosa, desxifraves mm-hmm. alguna cosa, no? Aquell misteri de la lletra quan ets petit, aquella màgia, no? Aquell Quina... codi mm-hmm. misteriós que descobreixes i, clar, per mi era...
Quin mestre teníeu, o mestre?
Doncs mira, jo no me'n recordo, jo sé que era una mestra, però no me'n recordo del seu nom, i el que sí me'n recordo és que l'escola de Torroja no estava situada on està ara, sinó que estava situada on ara hi ha la consulta del metge, i de que cantàvem allò de la Mare de Déu quan era xiqueta, anava a costura, i això, cantàvem això, i que jo com era de les més petitetes, i era una escola unitària com és ara, que hi havia un balcó i que, si me'n recordo, la imatge que tinc és sentada allà al balcó, que feia bon temps, uh-huh. i que passaven els rucs per sota, o sigui, que passaven els rucs, els animals que venien sí. del tros. O sigui, aquesta és la imatge que tinc jo, la primera imatge d'escola que uh-huh. recordo, no? I després sí, després ja cap a Barcelona i allà, pues sí, allà ja vaig.
Llavors vas continuar l'escolarització a Horta mateix.
Sí, sí, a Horta, al Col·legi de les Dominiques de l'Anunciata, que va, de fet va ser pues, on vaig fer fins al que dèiem quart i revàlida, o sigui, el batxillerat elemental sí, en aquell moment. Sí. No? Pues vaig continuar pues, aquí sempre amb aquesta escola.
Sí. Escolta, abans ens deies que els avis del teu, bueno, els pares del teu pare eren de Torroja. Mm. Per què van marxar de Torroja?
Bé, és que no van marxar de Torroja, diguéssim. La que era de Torroja, la que era filla de Torroja, era la meva besàvia, l'àvia del meu pare. I el meu avi ja va néixer a Barcelona, el que passa és que sempre havien mantingut molt els lligams amb el poble. De Torroja, jo soc d'una casa, de Calvet, de Torroja, que molta gent, és una gent que van ser prou coneguts aquí a la comarca, perquè un era el Josepet, que era un senyor que feia pepes i que les anava a vendre pels pobles, i l'altre era un senyor que tenia uns gossos amaestrats, sí. ensenyats, i anava, feia funcions, i que, bueno, eren bastant coneguts per això, no? I de Calvet de Torroja, que bueno, encara hi ha la casa, que és la casa que hi ha al costat mateix de l'església de Torroja, a mà dreta, que ella és la casa de la meva besàvia. I a part, pues, bueno, tenien altres cases. I el meu avi, tots els fills de la meva besàvia van estar molt lligats sempre amb el poble, i això és pues, una miqueta també, el meu avi ho va transmetre al meu pare, i el meu pare una mica, pues, evidentment, m'ho ha transmès a mi, perquè si no s'entendria molt bé que al cap i a la fi hagi tornat als orígens.
Sí.
Ja, no?
Sí, sí.
Però una mica és això.
I de la teva època d'escolarització a Barcelona, tens algun record d'alguna mestra o d'alguna professora en especial?
Hi ha hagut gent que... Hi ha gent que la recordo amb molt de carinyo, i hi ha gent també que la recordo amb no tant de carinyo, però que reconec que m'han marcat, i que no m'han marcat negativament, sinó que m'han ensenyat coses, no? O sigui, recordo, per exemple, una de la primera fase d'escolarització, una hermana que va ser molt rígida amb mi, que sempre em deia que podia fer molt més, no? Jo pensava, com que puc fer més? Si ja m'esforço prou, no? I realment em va ensenyar el valor de la disciplina, no? De la disciplina, perquè jo sempre he estat una persona absolutament indisciplinada, desordenada, i aquesta persona em va ensenyar el valor de la disciplina. I després d'una altra, potser ja de més grandeta, que em va fer pensar molt, i en aquell moment no ho vaig entendre, i ara a vegades encara hi penso, no? O sigui, una monja que, amb una classe de religió, ens va explicar i ens va dir que la mort no era ni un principi ni un final, sinó que era un estat de les coses, no? Jo encara hi penso moltes vegades amb això.
I de quins anys parles?
Això és, jo parlo que tenia 12 o 13 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. De fet, jo crec que és per pensar-hi aquesta frase.
Sí, sí. No, no? Però me vull referir que fa tants anys atràs Vull dir que una monja pensés això o que ho manifestés, Déu-n'hi-do,
sí.
També.
Sí.
Bé, ens dius que fes quart i revàlida unes dominiques.
Sí.
I llavors marxes...
Canvio d'escola, vaig també amb una escola religiosa, continuo anant amb religioses, però en aquest cas són del Sagrat Cor. O sigui, hi ha un canvi, però bueno, continuo, ja dic, amb l'escola religiosa.
Bé, digues.
No, a l'època de vacances, què acostumàveu a fer?
A l'època de vacances, pues, cap a Torroja. Ah. Cap a Torroja del Priorat, que aleshores, bueno, me'n recordo que era tota una expedició, tota una aventura, no? Perquè veníem amb aquells trencs, que suposo que vosaltres ens recordeu, amb aquells trencs que sortíem dels túnels tots negres, no? I aquells taxis de 5 places amb el seient al mig,
i
la carretera de Falset a Torroja, que ara, bueno, ara és una meravella, no? O sigui, perquè abans, no se'n recordeu, segurament vosaltres també, que era de terra, era un camí de terra, no? Aleshores era, pues, més o menys un mes a Torroja. I després el platja, mar, i això, o sigui, combinant una miqueta, i quasi bé, pues, puc dir que he tingut la sort de fer tota la costa del Mediterrani durant els estius, o sigui, quasi bé hem passat quan érem més petitets i que també era força ben diferent al Garraf, després quan vam anar creixent, pues, vam anar baixant i vam anar pujant, no? Vull dir que anem creixent perquè per mi les vacances... era el temps que compartia amb els meus oncles, o sigui, amb els meus oncles, amb els meus pares i amb el meu cosí, amb la meva germana, i per això sempre parlo. Vacances per mi sempre és família, sempre és temps de compartir, o amb la família o amb els amics, no? O sigui, per mi vacances no és solament aquest període de lapsus de feina, sinó que també és un període per compartir el temps lliure amb la gent que estimes, aprecies, inclús per conèixer i per compartir amb gent nova, no?
Recordes algun joc que féssiu pel carrer o a l'escola?
Jocs, suposo que, bueno, per la... Pues mira, saltar la corda, no?
El típic.
Les gomes. Després, sobretot, jo potser he sigut una persona de jugar molt sola, no? I us en riureu, però jugava a ser bailarina.
Ah, carai.
O sigui, era una de les coses que més jugava a ser bailarina, jo era una bailarina.
Comença a lligar lo de la baldufa, eh?
Sí. I a més també jugava molt, o sigui, joc molt d'imaginar, o sigui, teatral, més de teatralitzar, no? Imaginar situacions i tot això, no? I sobretot això, potser... més aviat, clar, la imatge que sol donar, que jo acostumo a donar, és d'una persona molt sociable, i el que potser desconeix molt la gent és lo molt solitària que sóc i lo molt que m'agrada la soledat, no? I aquests dies, no sé, ara quan parlo amb vosaltres, no? I penso realment, no? Que les hores que he arribat a passar jugant sola, i que no m'he sentit sola, ni m'he sentit desgraciada sent sola, no? Ni m'hi sento, per mi no... No té cap importància.
A quina edat vas deixar, doncs, d'anar a l'escola? O vas continuar després del batxillerat? Vas continuar estudiant?
Vaig fer intèrpret. O sigui, vaig cursar intèrpret, que aleshores era auxiliar d'intèrpret i intèrpret. Perquè bé, jo tenia decidit des de feia molt temps fer antropologia, però com en aquest país ara per ara antropologia encara només és de postgrau, se'm va fer costa molt lo de tindre que estudiar història i que antropologia fos una assignatura optativa d'un curs, o sigui, se'm feia molt costa amunt, i aleshores mentre jo una miqueta em pensava i m'orientava què és el que tenia que fer, mon pare em va fer dir, bueno, no has de perdre el temps, has de fer alguna cosa, i vaig optar, pues, per fer els estudis d'intèrpret, no? Només, bueno, aquí també te truco perquè tenia una facilitat que era que mon pare l'havia nascut a França i tindre tota la família a França, pues, em venia donat el francès ja de per si, i em va anar molt bé, vaig fer intèrpret de francès i em va anar perfecte. I ja entremig d'això ja vaig deixar d'estudiar, l'amor va arribar a la meva vida.
Bé, deixem-ho aquí, i com sempre ara farem una petita pausa i escoltarem la música que ens has demanat.
Ei, ai, ai, 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 ei, 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 Aquesta música que em diu, bueno, és, mira, te l'he portat primer perquè és una música que habitualment escolto, que m'agrada, o sigui, bàsicament per això, no? Després perquè em diu moltes coses, i em diu, en principi potser us ho hauria d'explicar, són un grup que es diuen Zammama i que són cinc dones belgues i que són entre blanques i negres, o sigui, gent del Congo belga, congolenyes i gent belga, no? Que canten, fan aquest tipus de cançó, aquest tipus de música, a capella, o sigui, només cant, i que per mi és una fusió de cultures, i per mi realment és per mi una mica per on la tradició viva, no? Que es fa d'una tradició i d'unes costums, i que es fa d'una cultura i com s'entronquen, no? Una miqueta per aquí, no? I bueno, i perquè senzillament dic perquè m'agrada.
Sí, sí.
Senzillament l'explicació és aquesta, no?
Abans de posar la música has insinuat o has deixat anar, no? Que vas conèixer amb algú especial. Ens podries explicar com va ser?
Amb algú especial? Sí, clar, vaig conèixer el que avui en dia és el meu marit, que a més tots coneixeu, que és el Jordi Urioz, i el vaig conèixer escalant.
Ah, molt curiós, doncs. Sí. Així t'anava allò de l'escalada, també.
Sí, 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 sí. O sigui, el vaig conèixer escalant a Montserrat.
Ai, Montserrat. Ui, justament a Montserrat. Sí. Això de les muntanyes és sèrio, eh?
I què feu? Estava de l'escalant i hola, què fas? Pues mira, puja.
Pues mira, pues quasi bé que sí, no? Però bueno, la història és de que ell, tots dos, estàvem en la Unió Excursionista de Catalunya, a la UEC, en la secció d'alta muntanya escalada. Ell ja era una figura consagrada quan jo vaig arribar a la secció, ell ja era un dels... I clar, era molt inalcançable per mi, era d'aquells que ja... Però bueno, casualment un dia, escalant a Montserrat, ens vam trobar i bueno, vam començar a parlar i vam començar pues, siguent amics, que és com hem començat tots, no? I a partir d'aquí la cosa es va anar enredant i al cap d'un any ens casàvem.
Oh,
o sigui, va ser ràpid, ràpid.
Ben.
Ràpid.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Molt bé. Escolta, la qüestió del ball a tu deu vindre ja de petita, per això.
Sí.
Comences a ballar en quina edat?
Començo a ballar que... Del meu o sigui, diuen que els 3 anys, del meu record conscient, jo me'n recordo a partir dels 5 anys. I la, o sigui, evidentment, aquesta edat no ets tu que demanes per ballar, sinó que més aviat són els grans que et demanen si vols ballar. I en aquest cas és la meva mare la que em porta a ballar. La que...
On?
Jo vaig començar ballant amb un esbart, l'esbart del grup folclòric d'Horta. O sigui, començo a ballar en aquest àmbit, que la meva mare també hi havia ballat, i bueno, hi he ballat jo, hi he ballat la meva germana, hi han ballat els meus cosins, hi han ballat els meus veïns...
Tota la família ha sigut balladora,
sí.
Eh?
Sí, sí. Sí, sí.
I vas continuar ballant bastant temps en aquest esbart?
I vaig ballar amb aquest esbart doncs, fins als 15-16 anys, que aleshores bueno, va haver-hi un canvi, va haver-hi un lapsus en l'esbart i pues, unes quantes persones de les que hi ballàvem ens vam buscar una altra via, amb altres llocs per ballar, altres opcions, i bueno, a part de fer alguna incursió amb la dansa clàssica, alguna experiència amb la dansa contemporània, també vam seguir ballant amb un esbart que en aquest cas va ser l'esbart Verdaguer.
Que... No t'ho vas plantejar mai, seguir estudis de ballet? O...
Seriosament no m'ho vaig plantejar mai. El cert és que m'ho he plantejat després de més gran i potser tampoc m'ho vaig plantejar perquè l'opció era la dansa clàssica.
Yeah.
I en el moment que després hi ha hagut una altra opció, que ha sigut la dansa contemporània, que és per què realment jo hagués optat, que l'Institut del Teatre ja ha tingut una programació, la meva vida ja ha estat organitzada d'una altra manera. O sigui, si realment en el moment que jo hagués tingut que optar per fer estudis de dansa i hagués hagut una programació, potser m'ho hagués plantejat. Però el no ser-hi, el no existir, o sigui, no era viable. Ja, ja. I la dansa clàssica, si bé reconec que és una formació excel·lent com a disciplina corporal, jo no m'hi he vist mai ballant, no em cridava prou l'atenció, no?
Llavors, treballaves en algun lloc o encara estudiaves mentre anaves en aquesta època de joventut? Ja
no, jo he treballat també.
Treballaves?
He treballat a la Casa Bayer. Sí, he treballat a la Casa Bayer. A Barcelona?
Sí,
treballava a la Casa Bayer, que fèiem un horari intensiu, i pues, al mateix temps pues, bueno, vaig seguir estudiant les tardes i bueno, fent una mica això.
I les hores de lleure les dedicaves a
ballar? Les hores de lleure, ballar, i després també llegir, perquè ha estat també una gran afició. De la mateixa manera que li dec la dansa a la meva mare, també li dec l'afició a la lectura a la mare, no? I aleshores, doncs, llegir, escriure... I una miqueta això, ballar, escalar, llegir, escriure...
Ara que tornes a dir escalar, era normal que una noia fos escalada o se'n veien poques?
Se'n veien poques, se'n veien molt poques. O sigui, realment en la secció d'alta muntanya i escalada de la UEC, en el moment que jo hi soc, érem... potser hi havia doncs, uns 20 nois i dos o tres noies.
Okay.
O sigui, veritablement... O sigui, realment, a casa hi vaig tindre, inclús vaig tindre que lluitar per anar a escalar, no? O sigui, però al meu pare li feia un veritable pànic, no?
Sí.
I quan us vau casar vau continuar vivint a Horta?
No, vam anar a viure a Badalona.
Ah.
A viure a Badalona. O sigui, anar buscant pisos i anar mirant el més barat, tu, allò que fas quan et cases, no?
Sí.
I va coincidir que vam anar a viure a Badalona, que a més jo sempre explico aquesta anècdota, en un barri que ens deien «Mira, ja vienen los catalanes!» O sigui, feu-vos la idea, vam estar molt bé, però érem els únics catalans de tot el barri. Pues, si al barri pues, hi havia una població de 3.000, pues, nosaltres érem los catalanes. O sigui,
sí,
era molt divertit, molt divertit.
Llavors vau poder continuar portant activitats així d'escalada
així més culturals? Sí, no vam continuar, o sigui, ni que visquéssim a Badalona, nosaltres vam continuar lligats, la nostra vida social i cultural la vam continuar tenint lligada a Horta,
està bé.
Al barri, Inclús en aquelles èpoques vam viatjar, o sigui, vam viatjar amb una expedició geogràfica al Marroc, que hi havia un equip d'espeleòlegs, un equip d'escaladors, el Jordi anava com a fotògraf, i després també vam viatjar a Tunis, o sigui, vam fer diversos viatges d'expedicions d'escalada i espeleologia, no? Mm-hmm. O sigui, havien, ja et dic, això és una miqueta, vam seguir lligats i això eren coses, doncs, activitats que es feien al centre, no?
La vostra vida anava, era una vida normal fins que un dia arribeu a Torroja. Mm. Com és? Què passa aquí?
Què passa aquí? Sí. És curiosíssim perquè jo als 13 anys deixo de pujar al Priorat, sí. O sigui, perquè es mor l'avi, es mora un germà del meu pare i per diverses circumstàncies la meva àvia es ven la finca i la casa de Torroja i jo deixo de pujar, o sigui, Torroja i el Priorat desapareixen de la meva vida. I un altre cop, quan tinc 24 anys, un dia surt per la televisió Torroja del Priorat que parlaven de les alcaldesses de Catalunya. Sí. Que aleshores em penso que n'hi havia tres en les primeres eleccions democràtiques, sí. Municipals. I jo no estava a casa, però jo i el Jordi, i el Jordi ho va veure per la televisió. Com jo sempre li deia, un dia hem d'anar al Priorat, un dia ho has de veure, un dia ho has de veure. I quan vaig arribar a casa em va dir, diu, ha sortit al teu poble. Dic, ai. Diu, sí, diu, mira, diu, m'ha agradat, no? Va sortir la plaça aquella amb la font, l'església, diu, sí. M'ha agradat. Diu, va, diu, aquesta Setmana Santa hi podríem anar a donar un vol. I sí, sí, o sigui, Setmana Santa, cap al Priorat, nosaltres i gos, perquè ja teníem el gos facturat al cotxe, el cotxe en el tren, i ens vam fer tot el Priorat a peu. O sigui, vam fer tot el Priorat. Sí, 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 vam arribar aquí a Falset, de Falset vam anar cap amunt al Montsant, Cornudella, Siurana, Poblada, vam fer tot el Priorat històric a peu, durant tota la setmana. I el Jordi em va quedar enamorat. Em va quedar enamorat, o sigui, quan va estar a Torroja específicament, hi ha un punt que li diem la Serra, no sé si sabeu aquell carrer que puja, que hi ha aquella mena de mirador.
Ah, sí.
Sí, jo li diem la Serra, els de Torroja, i quan va veure el Montsant a l'hora de la posta, amb aquell sol rugent, mm-hmm. No? Va dir, jo tinc que vindre a viure aquí. Jo he de vindre a viure aquí. I això era per Setmana Santa, i a l'agost ja vivíem aquí.
Però és molt fort, no? Això, en canvi, eh?
Radical, sí.
Sí, sí, no?
Bueno, suposo que també va ser una miqueta l'època aquella, no sé si en recordeu, del retorn al camp,
bueno, sí,
i sí. Allò, l'integral amb una mà i l'alfalfa amb una, sí. Altra, no? I una miqueta, pues, allò, la vida alternativa i totes aquestes qüestions, no? O sigui, una etapa a la qual no renuncio, però que és una etapa que està, sí. Passada i,
sí,
que,
sí.
Bueno, i que a mi em va servir per arribar fins aquí avui, i perfecte, no?
Sí, sí. No, però és curiosa, perquè doncs, clar, de bé, jo tindria la vida muntada. Com...
Sí, teníem la vida més o menys muntada, i ja no vivíem a Badalona, perquè de voltes des de l'UEGO n'hem fet moltes. Ja vivíem, tornàvem a viure un altre cop a Horta, i teníem la vida muntada, el Jordi treballava, jo treballava, i bueno, va ser dir, bueno, tanquem la porta aquí, tanquem la paradeta, i ens anem a muntar els patequets un altre lloc. Suposo que també ho fa, doncs, això és l'època aquella, la Barcelona realment era angoixant, i per qüestions també una miqueta de salut i de salut física i mental, crec que va ser una bona decisió.
Sí, sí.
O sigui...
I com va ser que vas conèixer l'Esbart Sant Gregori?
Com va ser que vaig conèixer l'Esbart Sant Gregori? Curiós.
Perquè estava una mica amagats allà a Torroja.
Sí, és molt curiós perquè jo la primera vegada que sento parlar de l'Esbart Sant Gregori és en una festa del Via Capçanes, que potser deuria ser l'any 84, 83 o 84 deuria ser, i amb aquestes que va resultar que vaig veure en el programa que hi havia un esbart, no? I em va fer gràcia anar-ho a veure. Dic, ah, bueno, a mi em farà gràcia, no? I vaig anar a veure i eren canalleta, o sigui, ara que ningú s'enfadi, però aleshores eren canalleta i em van fer gràcia i aleshores la cosa va quedar així i ho vaig comentar amb el Juli del Cairat. Dic, ai, dic, mira, dic, l'altre dia dic, no sabia que hi havia un esbart. Dic, mira, dic, a mi encara que només fos per planxar, per estar amb l'ambient, dic, ja em faria gràcia, dic, però va, la cosa va quedar així. i no se'n va parlar més. I al cap d'un temps, potser d'un any, van aparèixer uns senyors que eren el malaurat Antonio, Antonio Aguiló, l'Enric Vallevell,
el Ramon
Pellejà, i em penso, no el voldria oblidar, no sé ben bé si també va vindre el Jaume Marc. I van aparèixer pel Mas i van dir, oh, és que ens hem enterat que vostè havia ballat, que si voldria donar-nos un cop de mà. I jo vaig dir, oh, bueno, pues venga, no? Pues sí, però bueno, jo en principi pues, venia amb la sana idea de col·laborar el que fos, ni molt menys em havia plantejat mai ni a dirigir ni a ensenyar, simplement ajudar. I bueno, les coses van anar com van anar i finalment pues, bueno, vaig tindre durant una etapa el gust i l'honor de conèixer una sèrie de gent i de dirigir-la, d'ensenyar-los. I bueno, també és una etapa que ja ha passat i a la que tampoc renuncio i que a pesar de tota la feina que em va portar, la recordo amb molt de carinyo.
Sí, sí.
Bé, ara potser ens podries explicar una mica actualment doncs, quina feina estàs fent, a què et dediques, tant a nivell professional com una mica a nivell de lleure, no? Les teves aficions.
Sí, bueno, a nivell professional, sabeu que, bueno, que estic bastantes estones a la botiga donant un cop de mà al Jordi, però professionalment actualment em dedico precisament a donar classes de dansa, sobretot. I passo moltes hores donant classes de dansa. I en les hores de lleure segueixo donant classes de dansa, dedicant-me a la dansa, i bueno, també a viatjar, perquè viatjar és una gran passió, tant per mi com per sort pel meu company. O sigui, és una de les coses que estem d'acord, no? I aleshores, bueno, en les hores de lleure i amb aquestes hores de son que ens traiem, una miqueta va sorgir l'associació que actualment, en la que actualment estem, que és la Clavillinera, i que, bueno, ja ho sabeu, és un grup de treball dedicat a la música i la dansa tradicional i antiga, i específicament sobre la comarca del Priorat, sobre la dansa del Priorat, i bueno, sobre el que estem treballant i sobre els projectes, tot, o sigui, ens podríem passar tres programes parlant
dels projectes,
parlant de,
o sigui,
del
que la cosa va en marxa.
Sí, 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 funciona i, bueno, ja et dic, em penso que tenim corda per estona, tenim Clavellinera per rato, i també d'aquestes hores de lleure també pues, és la meva col·laboració amb la gent de La Tresca, amb la gent del grup coreogràfic La Tresca, que de fet, bueno, tots som, jo sempre dic que tant la Clavellinera com La Tresca tots són fills de la mateixa mare, o sigui, són un arbre, són dos branques diferents d'un arbre, i bueno, és la meva vida, la meva passió, i bueno, i espero que per molts anys ho pugui dir, no? Que...
Escolta, hi ha un problema a la ràdio i és que el temps ens talla.
Sí.
Però hi ha una pregunta que l'han fet a tots els convidats i és, què t'agradaria ser de gran?
Què m'agradaria ser de gran? Pues mira, jo de gran he pensat que vull ser músic.
Bé.
Percussionista. I específicament tocar música de jazz. I si em preguntessis per què, és que crec que és evident, no? O sigui, el senyor que pot fer percussió de jazz, com hi ha alguns percussionistes que la fan, pot fer qualsevol cosa amb música i amb dansa, i bé, això és.
Molt bé.
És la il·lusió de la meva vida. I mira, i si tornés a néixer, no m'importaria ser negre, a més a més.
Negre? Està bé, no?
Sí, sí. Però
és que aquests porten el ritme.
Jo veig que m'heu entès.
Sí.
Bé, el temps de veritat se'ns ha tirat damunt. Ja només se'ns queda donar les gràcies i presentar el pròxim convidat.
Sí, el convidat que ens acompanyarà la propera setmana va néixer l'any 1918 a Barcelona, però ha viscut la major part de la seva vida a Falset. Prové d'una família d'artistes i ell, malgrat no haver seguit aquesta carrera, també va dedicar les seves hores de lleure al teatre. Si sintonitzeu Ràdio Falset al 107.6 de la FM la propera setmana, descobrireu de qui es tracta. Així doncs, en Miquel, l'Albert Cots, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, ens despedim de tots vosaltres. Fins la propera setmana.